Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Dos quarts i mig de cinc de la tarda. Mireu, quan iniciem un projecte, una nova aventura o fins i tot un nou viatge, sempre hi haurà un final. Els finals, passar de pàgina, dir adéu i seguir amb les nostres vides, a vegades és una muntanya emocional. Els adults tenim, o hauríem de tenir a priori, més eines que els petits i els joves per suportar i superar totes les emocions que sentim quan acabem una relació, quan marxem d'un lloc de treball o si acabem un viatge molt especial amb amics, per exemple. Però algun seny als més petits a dir adéu a tot allò que han construït fins ara? Com podem acompanyar-los com a pares en aquests moments? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a Sara Tarrés. Ella és psicòloga infantil i juvenil i membre del grup de treball en intel·ligència emocional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Sara, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal? L'único que quiero es tu felicidad.
Sara, ara ho dèiem, eh? Quan arriba el final de curs, al final de les colònies, al final d'una experiència, els més petits normalment ploren o s'enfaden? Normalment, mira,
sí.
Com que ja parteixo d'aquí a priori, no sé si vaig equivocat, normalment ploren o s'enfaden?
Bueno, depèn dels nens. O sigui, quan generalitzem, sempre ens equivoquem, no? Cada nen és cada nen i cada nen accepta les coses d'una manera diferent. M'ha agradat molt, t'estava escoltant ara, m'ha agradat molt això d'aprendre a dir adéu, no? Perquè quan acabem les etapes, tu deies, ningú ens ensenya a dir adéu, no? Ningú ens ensenya a deixar anar, a acomiadar-nos i ho passem malament i no sabem com expressar-ho, no? I deies, uns s'enfaden, els altres ploren, perquè aquesta tristesa, aquest malestar, moltes vegades no sabem com expressar-lo. Moltes vegades, no, normalment els adults no ens han ensenyat a mirar aquest malestar i a dir com ens sentim. I d'aquesta manera ho traspassem als nostres infants, no? Cada cop en sabem més, perquè cada cop en parlem més, gràcies a aquests programes com el teu, no? Que ajudem a les famílies a poder fer aquesta educació emocional que tant intenten fer a les escoles i tant intentem fer els pares, tant intentem guiar i acompanyar doncs, els professionals que ens dediquem a això, no? Hem d'escoltar els nens i els hem de deixar doncs, que plorin, que plorin, sense pensar, bueno, no ploris, no? Que els hi fem... Moltes vegades els hi amaguem aquesta emoció, no? No et sentis així, has d'estar content, ara acabes aquesta etapa i et fas gran, no?
Bueno. Sovint intentem tallar-ho i aquí està l'error?
Sí, és que ens costa aguantar el dolor de les persones que estimem, no? Llavors, no és tant perquè ells no pateixin, sinó potser per no patir nosaltres com a adults, no? I llavors intentem, doncs, redirigir, calmar, i amb aquest intent de calmar, que és amb tota la bona intenció del món, estem invalidant aquesta emoció, no? Per tant, no li donem cabuda. Estem impedint ja que es sentin exactament quina és la seva emoció. Ells expressen, però no, encara no han sigut capaços de sentir ben bé què és allò que senten, no?
Clar, una emoció que entenc que per ells allò és el més important que els està passant en aquell moment de la seva vida, no?
Bueno, és que els nens viuen molt en aquí i a l'ara, no? Llavors, són emoció pura, dura, en l'estat, en aquell moment, no? Llavors, expressen amb el cos, bàsicament. Com més petits són, més ho expressen amb el cos. Després, anem perfilant, anem llimant, anem posant paraules, anem aprenent a explicar com ens sentim, sempre i quan tinguem adults o guies bons que ens permetin posar paraules i ens permetin explicar-ho, no? Que ens permetin dir com ens sentim.
Vist que això és cert, Sara, perquè no volia donar-ho per fet, tot i que a l'inici ho donava per fet, però ara sí. Vist que això és cert i que això passa, com els podem acompanyar nosaltres com a pares i mares?
Escoltant. L'escolta activa.
I tan senzill i tan complicat com això, eh?
Posem una paraula, no? L'acompanyament emocional, veus que queda maco? És l'escoltar. escoltar. Els adults tenim una tendència molt gran a parlar, i a parlar no només per nosaltres, sinó per ells, no? I parlem per calmar, parlem per dirigir, per fins i tot doncs, el que deia, no? Per dir, no, això que sents no és veritat. Com que no és veritat? Allò que senten és el que senten. No? Sí, doncs com els podem ajudar? Escoltant. Amb aquesta escolta activa que requereix tota l'atenció. No s'escolto mentre faig una altra cosa. T'escolto mirant-te, t'escolto amb tots els meus sentits. No? I permeto que facis tots els silencis que vulguis, no et dono pressa. No? Que tenim una tendència...
Explica'm clar, és que vivim explica'm... en un món amb pressa, sí. I ens ho posen
llavors,
difícil, això,
exacte,
eh?
Exacte, no donem espai a que ells s'escoltin. El silenci és molt important, tant per aquell que estem escoltant, no? Nosaltres hem de callar, no interrompim, com per nosaltres mateixos. És a dir, necessitem silenci per poder escoltar-nos, per poder sentir. Si no ens escoltem, no sabem què ens passa. Plorem, sí, però per què? Per ràbia, per tristesa, d'alegria? Per què plorem, no? El plor és l'expressió d'una emoció. Quina és? Escoltem. Endins.
Entre... Clar, perquè a vegades, Sara, jo crec que sovint, més que a vegades, passa allò amb els nanos, que veiem pares o mares que els diuen és que no t'entenc, potser és perquè no els escoltes.
És que no els estem escoltant. És que no els estem escoltant bé.
Per tant, prioritat absoluta, escoltar.
Sí, perquè moltes vegades, no sé, moltes vegades o gairebé sempre, i això és el que fem habitualment tots els humans, tinguem l'edat que tinguem. Escoltem per respondre. Per contestar. No estem escoltant per entendre, per exactament comprendre què és el que ens està dient. Quan fem aquesta escolta activa, estem realment posant tota l'atenció en aquella informació que ens està donant l'altra persona. No només amb les paraules, sinó amb els gestos, amb el to, amb les mirades, amb aquestes pauses. No? Tot això és comunicació. I l'hem d'escoltar, doncs com et deia, no només amb les oïdes, sinó amb els ulls. I tota aquesta informació que no s'escolta amb les orelles, sinó que es veu amb els ulls o s'escolta amb els ulls, és la informació emocional, és el missatge real que ens dona el nostre cos. Perquè nosaltres podem dir, sí, 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 molt bé, i en canvi tenir una actitud com, doncs aquest molt bé, no sé, no? Si està tan bé. I hem d'estar atents en aquest estic molt bé i com el diem amb el cos, si hi ha concordança o no.
Anem a exemples concrets, si et sembla, perquè moltes vegades hi ha el moment de no voler dir adéu als pares, a les mares, abans d'entrar a l'escola o abans de marxar de colònies a l'autocar, és un dels grans clàssics. En aquests moments, què és millor? Intentar escurçar el moment? Intentar ajudar-los a entendre aquella separació momentània?
Mira, que això em recorda molt també als inicis de curs, eh?
Quan
els deixes per primera vegada a l'aula. Hem de dir adéu amb seguretat de que se'n van a un lloc on estaran bé. Com més ho allarguem, més sembla que no ens sentim segurs d'allà on van, que sense nosaltres no seran capaços d'estar bé. Per tant, bé, seguretat a l'hora dels comiats, amb alegria, en transmetent un missatge de que bueno, és un moment favorable per ells, no? Que els ajudarà a créixer, que els deixem en bones mans. Clar, si ho diem, ai, adéu, si... amb neguit, estem transmetent neguit. Alerta amb aquests missatges, a vegades contradictoris, no? Perquè com deia abans, fa un moment, no? El missatge del cos realment és el missatge real que estàs acabant donant a l'altra persona, no? Per això a vegades et quedes amb el dubte, perquè són missatges així contradictoris, i dius, bueno, què vol dir? No? Amb quin em quedo? Amb el de la paraula o amb el del cos?
No? Clar, ara em parlaves de seguretat, de neguit, i em venia al cap una frase que moltíssima gent ha dit, però no sé si ens acabem de creure, que vol dir que siguin petits no vol dir que siguin idiotes. Ho perceben tot. També les inseguretats.
Tot. tot. Són a veure, els nens són absolutes esponges, ho capten tot. I per això et deia, alerta amb els missatges que donem, també, no? Perquè en funció d'aquests missatges que estem donant, així es viuran totes les seves etapes, no? Mm-hmm. Amb més il·lusió, amb menys il·lusió, amb més o menys por. Ho capten tot, ens estan mirant tota l'estona perquè estan aprenent. I aprenen de nosaltres, dels adults referents. I aprenen, doncs, si aquella situació és més o menys segura en funció de com l'adult de referència la percep. Mm-hmm. No? Llavors, clar, alerta amb els missatges que estem donant.
Ara parlàvem dels pares, de les mares, dels menuts, de les criatures, però d'altra banda vull destacar també la tasca dels docents, que intueixo que en tot plegat també hi tenen un paper molt important, no?
Absolutament, absolutament. Són adults de referència i òbviament, els estan mirant a ells de la mateixa manera que nosaltres. Amb ells s'hi passen, en alguns casos, més hores que amb els propis pares, no? Passen moltes hores a les aules o moltes hores amb els monitors si se'n van de colònies, moltes més que amb el pare amb la mare, que passa tot el dia treballant, uh-huh. Arriba a última hora de la nit i el veuen, doncs, ja... Doncs a l'hora de sopar, a vegades aquestes hores de sopar fins i tot doncs, entren doncs, altres persones, jo ho dic sempre, eh? Deixem entrar a casa molta gent. La deixem entrar a través de les pantalles.
La pantalla,
no?
Sí.
Llavors els hi donem una importància vital més que en els nostres infants, no? Que a vegades els fem callar per escoltar les notícies, quan la persona més important hauria de ser el nostre fill o filla i escoltar-lo, dedicar aquelles estonetes a mantenir un diàleg, a escoltar-lo, a veure com està, no? I a percebre el seu dia a dia. I a vegades ens omplim de molta gent a casa.
Fora de micròfon t'he dit, Sara, m'agraden aquelles converses que em feu sortir fora de guió. Això ja comença a passar i m'agrada molt, m'està agradant molt. Sortir una mica del tema, però és que m'interessa molt això que ens deies, perquè moltes vegades tinc la percepció també que els pares i les mares diuen durant l'adolescència és que el meu fill no es comunica amb mi. I moltes vegades suposo que a l'inici de tot plegat és una mica el que ens deies. I nosaltres, que els hem escoltat, que ens hem comunicat amb ells?
Sí, sí. A veure, és que un adolescent no surt de cop i volta, no? No arriba a casa nostra i...
Hola, bon dia, sóc adolescent.
Exacte. Ara, no? És a dir, hi ha hagut tot un procés. I en aquest procés, si no hem cultivat aquesta escolta, si no hem cultivat el diàleg, és molt difícil en aquest moment d'adolescència, que ja de per si doncs és un moment en el que els nostres fills i filles es tanquen en si mateixos, perquè els toca conèixer a ells mateixos, és molt difícil que ara comencin a parlar-nos. Si no ens coneixem, no tenim res a dir. D'acord? És a dir, sí, clar que ens coneixem les cares, no? Hem crescut junts, però no hem dialogat. De cop i volta apareix un nano de 1,70 m, no? I dius, i quins gustos té? Quines habilitats? No, tot això s'ha d'haver cultivat des de molt petits. I també és cert que et trobaràs pares i mares amb nens més petits que et diuen, no, doncs a mi el meu fill arriba a casa no m'explica res. Passa. No m'explica res perquè em passo tot el dia fent-li preguntes de sí i no. El nano, després de l'escola, arriba una mare, què has dinat? El de sempre, mama, mira't el... No? Bueno, hem de saber escoltar-los sense fer interrogatoris de tercer grau.
Mm-hmm. No? És allò d'amb qui surts, quan tornaràs...
Exacte. I a vegades és molt, molt, molt senzill. Ens pregunten a vegades, com ho fem? Doncs comença tu a explicar el teu dia a dia. Ostres, mira, avui m'he anat a tal lloc, m'ha passat tal cosa... Mira, que pesada, mama, però... Al cap d'una estona, ells et vindran. Doncs a mi també m'ha passat alguna cosa similar, o m'ha passat no sé què al pati. No? Parlem, dediquem una estona a parlar. Normalment, quan són petits, aquesta estona és o quan a l'hora del bany o a l'hora d'anar-se'n a dormir. És quan comencen a tenir més ganes de parlar. Durant el dia, doncs, tenen ganes de jugar, estan per les seves coses, tenen ganes d'estar amb la tauleta, tenen ganes de mirar els dibuixos, tenen ganes d'estar amb els amics o tenen ganes de descansar. Però arriba un moment al dia que se'ls hi despara les ganes de xerrar. Al igual és l'hora de sopar que et comentava abans. I llavors no els volem escoltar perquè tenim el cap en d'altres coses o volem escoltar les notícies del dia, que ens semblen el més important del món. I aquí ens estem deixant el més important del món que haurien de ser aquests diàlegs, no?
Clar. I torno a aquests adeus de cicles, que era el tema que ens ocupava avui. No sé si actes com les festes de final de curs que hem començat a veure tot just aquest mes també ajuden als nanos a posar aquest punt i final i a dir, val, comença una nova etapa.
Sí, és una forma, és un ritual, no? Els rituals ens ajuden a fer aquests processos de anem a tancar una etapa, un cicle, posem la cirereta i ho tanquem amb un llacet ben bonic i comencem una cosa nova. La vida és això, no? És entrar i sortir de diferents etapes i aprendre a dir aquests adeus, no? Mm-hmm. Aprendre a acomiadar-nos dels llocs, de les persones, a deixar companys, amics. Això a vegades no ens agrada gaire perquè ens fa aflorar aquestes emocions una miqueta més complicades, no? La por del que passarà.
La por un nou, no?
Sí,
de
clar.
De fet, un adeu... Li tenim por a la Déu perquè implica precisament això? Por a lo nou?
Bueno, implica... dir adéu implica també perdre, no? Amb algú i a viure, sí, d'una manera nova. Mirem-ho així, no? D'una manera nova ens ajuda a veure... Bueno, ens ajuda. Ens ajuda la tristesa, no? Perquè sentim aquesta tristesa. Uh-huh. I la tristesa, la funció que té és resituar-nos a viure amb aquesta pèrdua del lloc on hem viscut, si canviem de centre escolar, no? Uh-huh. Tornant a les escoles, a perdre alguns companys, alguns mestres que han sigut referents i ens han acompanyat i ens han guiat.
Importantíssim.
Sí, llavors, clar, tenim por a lo nou, tenim tristor, se'ns acumulen aquí moltes sensacions i hem de saber-les... reconduir a vegades, perquè hi ha nanos que ho passen francament malament i passen dolç. Això sí que és cert.
Ara et preguntava, Sara, per les festes de final de curs, si ens ajudaven o no ens ajudaven. Era una pregunta una mica enverinada, perquè, clar, entre poc i massa, com sempre,
sí.
No?
Sí.
Saps que s'han posat de moda aquestes festes de final de curs molt a l'americana,
sí.
Amb birrets de graduació, inclús amb escoles bressol, Jo ho he vist, això.
I sí, també.
Entre poc i massa, una mica?
Entre poc i massa. Entre poc i massa, massa. Jo crec que massa. Penso que massa. A vegades és més de cara a l'adult que no de cara a l'infant. A l'escola bressol, el nen, no és que no se n'enterin, però vull dir, tampoc tenen tanta consciència de futur. T'he dit fa a l'inici, no? Ells són molt d'aquí i ara. No, 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 a l'escola bressol no estan pensant en entrar a P3 ni, no, llavors comencen a espantar-se amb els missatges de l'adult. Ai, que començaràs l'escola de grans. Ai, que bé, tu com ho veus? No, fixem-nos, si alguna vegada tens l'oportunitat d'escoltar o de veure, fixa't en la cara d'aquell nen o nena petit quan l'adult li diu això, no? Ara ja aniràs a l'escola de grans.
Clar, m'imagino un pavor,
Sí, l'estem espantant.
Clar.
L'estem espantant d'entrada. Bueno, no, potser no cal, no? No cal fer tantes festes tan de graduació a aquestes edats. Hem d'acomiadar-nos? Sí, però amb la justa mesura en el moment que toca, no?
Clar, ara imaginem que aquesta criatura que canvia el cicle escolar, que és el que estem parlant ara mateix, o que marxa de colònies durant uns dies i no veurà la família i és possible que ho passi una mica malament els primers dies, etc, té un germà gran. Fins a quin punt un germà gran pot ajudar aquest germà petit a entendre-ho tot plegat perquè no fa tant que ho ha passat ell?
A veure, un germà gran està més pròxim a la criatura que no pas l'adult. Uh-huh. Llavors, fins i tot amb el llenguatge, ho poden explicar millor i es poden entendre millor que no pas a l'adult, que ho veu des de la perspectiva adulta, uh-huh. Molt, molt diferent, no? Perquè ja venim amb les nostres motxilles, no? D'entrada. Llavors, clar, el germà gran està molt més pròxim i l'ajuda molt més. Jo, si vols, t'explico el meu cas. Jo tinc dos fills. Uh-huh. Ja? Un és adolescent, que amb 14, l'altre en té 12. El de 12 canvia just ara d'etapa i sí, clar, i es parlaven fa no res, bueno, perquè acaben d'acabar tots dos, i el petit em deia, és que el Marc ara m'està ajudant, però alhora m'està espantant una miqueta, eh? Clar, depèn de com sigui un i com sigui l'altre. Llavors, ajuden. Ajuden, i crec que els amics dels germans també, no? Uh-huh. Els poden ajudar, són elements que els proporcionen, doncs, bueno, menys incertesa, perquè ja els van posant sobre avís del que es trobaran, uh-huh, no? I de com serà el seu futur en la nova etapa que han de començar.
Ens queden res, 3 minutets i mig, ara, de conversa. Sí, això, la ràdio sempre va molt més ràpid del que un vol. Però sí que et vull preguntar, perquè, clar, estàvem parlant d'adeus, de tancaments, d'etapes, de finals, i tot ho hem vehiculat molt cap a l'escola, però és evident que no tothom dura per sempre, no? Mm-hmm. I hem de parlar també de mort.
Sí.
Quan podem començar a fer-ho, això?
De parlar de la mort?
Mm-hmm.
Des de sempre.
I de saber dir adeu.
Parlar de la mort... La mort és una part de la vida, llavors la tenim en el nostre dia a dia. És cert que molts pares, mares, tenen por de comunicar aquests fets, no?, de parlar de la mort.
Seguim amagant una mica, eh?
Sí, però ho hem de fer amb naturalitat. Els nens, nenes, s'enfronten a la mort des de que bueno, estan en el món i ho veuen amb les seves mascotes, si és que les tenen, i no podem estar-ho amagant. Com més ho amaguem, més dolor acabarem fent-los sentir. Com més protegim o sobreprotegim, uh-huh, més desprotegits els deixem. Per tant, com més aviat en parlem, millor. Perquè són capaços d'entendre-ho, sempre i quan nosaltres ens adaptem al seu llenguatge, a la seva edat madurativa. No hem de tenir por a parlar d'aquestes coses, no? De la mort, no? Que a vegades també, ara jo mateixa ho estava fent, no? Busquem paraules o recursos per no dir el que és, uh-huh, és a dir, marxem, ens morim, i aquesta part forma és una part, és, valgui la redundància, uh-huh, no? De la vida, és un final del nostre cicle vital, no? I hem de saber que això està aquí i hem d'aprendre a dir adéu. Sí, hem d'aprendre a dir adéu i a gestionar el malestar que genera aquest adéu, no? I aquest adéu que és més per sempre, no? I hem de conviure-hi, uh-huh, i aprendre això, doncs, com més aviat ho comencem a fer, millor.
Sara Tarré, psicòloga infantil i juvenil, membre del grup de treball en intel·ligència emocional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
A vosaltres, per convidar-me. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duela.